Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Avui és 28 de març del 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio feta per tu! I aquí estem de nou, aquesta gran tripulació, per parlar de cine, per parlar de sèries i parlar de moltes coses interessants relacionades amb el món del setè art. I per parlar d'això tenim naturalment el nostre capità de la nau i expert en ficció nacional, el capità Ferran Periques, i el comandant i liderant aquesta nau fantàstica, els controls tècnics, el gran David Mairal. I també un servidor, Joan Boter. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, amb ganes de parlar de cine en aquesta sintonia del 94.4 de l'FM.
Doncs sí, sempre posats per satisfer una mica el que ens demanen els nostres estimats oients, els nostres estimats planetaris, que tu saps que sempre ens segueixen a través d'internet i també red social, sobretot, i també aquí al nostre programa, aquesta cita amb el món del cinema.
Naturalment, una cinta que avui és Dijous Sant, és Setmana Santa, i per tant analitzarem les propostes que van arribar ahir.
Sí.
Van arribar ahir perquè es van adelantar.
Lògicament, per aprofitar doncs, aquesta tirada de dies festius.
Així que jo començaria a adelantar ja i començaria a començar en el programa, no?
Estic totalment d'acord amb tu. Per tant, engeguem rectors i diem...
Endavant les estrenes de la setmana! Les joguines de la nostra infància tenen seqüela. Jijou, la venganza.
John Chu és el director d'aquesta segona pel·lícula on The Rock i Bruce Willis s'incorporen a l'equip de soldats d'elit dels Jijous, on segueix Channing Tatum en el repartiment. La missió d'aquests soldats serà la de salvar el món de les mans del malvat comandant Cobra.
Per qui jugaven a soldats de petit?
El director de Harry Potter i el Cáliz de Fuego, Mike Newell, ens porta la versió d'un clàssic a Grandes Esperanzas.
Un jove de família humil aconsegueix convertir-se en noble gràcies als diners d'un misteriós benefactor.
I el denominarem un film per aquells amants de l'obra de l'escriptor de Charles Dickens.
Àlex i David Pastor ens porten una agorofòbica i apocalíptica Barcelona en Los Últimos Días.
Any 2013, una misteriosa malaltia s'estén per tot el planeta. La humanitat desenvolupa un pànic irracional a sortir a l'exterior que provoca la mort de manera fulminant. Aviat, tota la població mundial es queda tancada a les seves cases i mentre la civilització s'enfonsa, Marc, sense poder sortir al carrer, emprèn una missió gairebé impossible. Retrobar-se amb Júlia, la seva xicota desapareguda.
Per amants dels films apocalíptics.
I per acabar, un drama anomenat La soledat de los números primos.
I amb tot això, doncs, amb poquetes estrenes, s'ha de dir, acaba doncs aquest repàs a la cartellera d'aquesta Setmana Santa.
Per tant, tenim quatre propostes, recordem, quatre propostes, que és Jijou, Grandes Esperanzas, Los Últimos Días, film espanyol, i finalment La soledat de los números primos. Aquestes són les quatre propostes que ens arriben per disfrutar d'aquesta Setmana Santa.
I quina proposta parlarem per començar Planeta Cinema? Doncs una proposta d'aquí, una proposta espanyola, una proposta apocalíptica que es diu Los Últimos Días.
Doncs viatgem a Barcelona apocalíptica amb aquest film dels germans Pastor.
¿Tú no has notado algo raro en el trabajo? Tiendas cerradas. Gente que lleva tiempo sin venir. Yo creo que está pasando algo, no nos estamos enterando.
La muerte esta mañana de un afectado que intentó salir de su domicilio.
Con náuseas, dificultad para respirar. Estoy hablando de agorafobia. Las víctimas desarrollan un miedo irracional al exterior.
El pánico es global.
Llevo 3 meses aquí encerrado. No sé si mi novia está viva o muerta. Tengo que encontrarla. Es un GPS, ¿no?
¿Qué quieres?
Si me llevas hasta Julia, todo esto es tuyo.
Llegamos a tu piso y después cada uno por su lado, ¿vale?
Julia tiene que estar muy atento.
¡El GPS! ¡Corre!
Lo único que aún significa algo es esto.
¡Sigue! ¡Julia! ¡Julia!
Esto no es una puta gincana en la que recorremos todo Barcelona hasta encontrarla.
Yo tengo una novia.
¿Qué tienes tú? ¿Qué cojones tienes tú?
No queda nada, Mark. Esto ya hace tiempo que se terminó.
No es verdad. Tengo gente que me espera.
¡Julia!
Bé, doncs aquest film nacional que com sempre des d'aquí volem apostar aquest Los Últimos Días, film, com ha dit ben Joan abans, dels germans Pastor, i que bé, ens porta la història d'una Barcelona apocalíptica, una Barcelona que costa reconèixer, però que ha estat sotmesa, com a resta del planeta, doncs una malaltia sorpresiva, que genera un pànic estrany en les persones en contagi davant les grans extensions exteriors d'espais molt oberts. Això doncs produirà que aquelles persones no puguin sortir, no puguin enfrontar-se a un simple fet quotidià com és el de sortir al carrer i s'hagin de veure literalment exiliats, alguns als seus propis domicilis, però d'altres a la feina. Per tant, aquesta història protagonitzada per un repartiment, penso, molt solvent a nivell interpretatiu, amb un José Coronado que, sota el meu punt de vista, torna a fer gala de la seva magnífica interpretació, de la seva solvència de cara a interpretar diferents tipus de papers, amb un Quim Gutiérrez, que no em cansaré de dir personalment que és un dels joves valors amb més projecció d'aquest país, i ja no només és una promesa, sinó que des de fa ja força temps podem considerar-lo una autèntica realitat a nivell interpretatiu d'espanyol, i que torna a fer gala d'un tàndem, perquè tant José Coronado com Quim Gutiérrez són els protagonistes per excel·lència d'aquest Los Últimos Días, porten el pes de la pel·lícula a les seves espatlles i pràcticament apareixen en totes i cada una de les trames de la pel·lícula, especialment el personatge de Quim Gutiérrez, que és Marc, un noi doncs, que es trobarà aïllat de la seva dona, protagonitzada o encarnada per Marta Tura, una molt bona actriu, i que d'alguna manera realitza un paper força semblant, tot i ser parlar d'històries diferents, força semblant al que va interpretar en aquella famosa pel·lícula de Celda 211, quan es posava a la pell d'una dona, no?
Que esperava el seu marit.
Exacte, que estava simplement esperant que arribés el seu marit. Doncs aleshores es treballa amb aquesta espera, i Marta Tura doncs és aquesta, encarna aquest rol d'aquest personatge que ja havia fet o que s'havia acostat a nosaltres a través de Celda 211. Personalment, jo opino que aquesta pel·lícula a mi em va agradar molt, primer perquè considero que està molt ben recreada aquesta Barcelona apocalíptica, aquesta atmosfera de que només corre el vent pels carrers, que tothom està recluït, que notes, perquè la música considero que també es converteix moltes vegades en un personatge més del film, com hem comentat moltes vegades, l'efecte sonor, la música es
la
converteix...
La banda sonora, que és de Fernando Velázquez, el
Exactament,
Impossible.
I que, bé, que torna a fer gala doncs, una magnífica tasca, perquè realment converteix aquesta música a això, a transmetre l'atmosfera, la sensació de que qualsevol personatge que surti a l'exterior pot caure fulminat, com veiem en alguns casos, amb alguns dels personatges secundaris que apareixen en el film. Crec que és una història molt ben trenada, sincerament, crec que la idea que se'ns vol plantejar arriba per on ho ha de fer, des d'un punt de vista dinàmic, des d'un punt de vista sòlid, i crec que és un cúmul de feina ben feta a la direcció per part dels germans Pastor. Crec que les diferents plànols que s'utilitza moltes vegades sumen a la pel·lícula. Trobem plànols transversals, trobem plànols aeris picats que ajuden a fer créixer aquesta proposta i veure més aquesta Barcelona des de diferents punts de vista. I crec que la millor notícia és que és una molt bona proposta, ben dirigida i amb la gran base, la gran solidesa d'unes bones interpretacions, especialment de José Coronado i Kim Gutiérrez, sense deixar de banda altres actrius com poden ser la mateixa Marta Tura o Letícia Dolera, que també apareixerà en el film. També fa una aparició força breu, força efímera, Isaac Ferriz, que el recordarem doncs, per la seva aparició a Bandolera, si no m'equivoco, sí, era Bandolera, i per tant estem parlant
Iván Massaguer.
Exacte, Iván Massaguer també, que el trobàvem fins fa ben poc al Barco, a la sèrie El Barco, la família Mata, entre altres. Per tant, estem parlant de que hi ha un repartiment molt, molt consolidat i que treballa molt i molt bé. Per tant, crec que aquesta recreació, ja dic, la recreació, la interpretació, la direcció són de molt nivell, de molt nivell, i crec que la idea que se'n vol plasmar aconsegueix, com a espectador, aconsegueixes arribar al neguit d'aquesta sensació de que et pots ofegar i pots caure desplomat literalment al terra si ets capaç de treure res, mig cos o una part del teu cos a la zona exterior, no? A una zona oberta. Per tant, per tots aquests arguments que ja he dit, que he defensat, la meva nota per aquests dos últims dies és d'un 8.
Molt bé, doncs jo ara parlaré també dels últims dies i bàsicament...
Perdona, Joan, i sense oblidar,
sí.
Les pinzellades molt emotives que també juga aquesta pel·lícula, que són totalment bales directe al cor de l'espectador i crec que arriben i ho transmeten. I això també volia afegir aquest matís per no deixar-m'ho, perquè crec que és un cúmul de feina ben feta, però no em volia deixar aquest aspecte, que és l'hora de transmetre emocions, les transmet. Els últims dies les transmet també.
Tu has dit diverses coses que estic molt d'acord. Un terme que tornaré a citar és que dius que és un cúmul de feina ben feta i jo estic completament d'acord.
Sí, ho defenso i ho segueixo reiterant.
Crec que des de la direcció dels germans Pastor tota aquella atmòsfera està molt ben recreada
molt.
Pel metro de Barcelona, que més que els que som de Barcelona
sí,
realment
perquè,
bueno, vivim prop, lògicament.
Perquè a més em va recordar al principi, sobretot del film em va recordar una mica aquella pel·lícula The Road, la carretera de Viggo Mortensen. Evidentment, el cas de Viggo Mortensen era una proposta diferent perquè era més urbana, més a nivell de no tant de ciutat sinó de camp, podríem dir, val, de natura, però sí que està molt ben recreat això i està molt ben plantejat l'idea d'aconseguir a través del metro, de desplaçar-te a través de la zona del metro, arribar als diferents punts que se'ns presenten, com pot ser Villa Olímpica, com pot ser l'Hospital del Mar, etc. Per tant, molt bé.
Doncs, com dius tu, és un cúmul, jo trobo, que de feina ben feta. I la veritat és que a mi també m'ha agradat molt aquesta pel·lícula i tampoc voldré reiterar gaire més el missatge. Només dir que a mi em recorda també altres propostes apocalíptiques americanes, crec, i es pot dir ben alt, que no té res que envejar a una proposta nord-americana.
Sens dubte.
I la veritat és que felicito la feina dels germans Pastor, felicito la feina de tots els actors implicats, des de Kim Gutiérrez, José Coronado, Letícia Dolera, etc. Pot ser que els únics peros que jo li posi una mica a la pel·lícula és que, tot i que crec que és un bon guió i crec que està molt ben narrada i no té gaires fissures, també hi ha alguns moments que són una mica tòpics del gènere o que ja els tenim una mica vistos, i és per això que no li poso un 8, que li posaré un 7, però la veritat és que a mi em va agradar molt, molt aquesta pel·lícula. Trobo que està molt ben recreat i, a més, com he dit, els que vivim a prop de Barcelona, fa gràcia una mica veure aquesta persona tan desolada, aquest metro, realment, impacta realment. Veure ciència-ficció ben feta i, a més, amb uns escenaris tan propers com és Barcelona, en aquest cas. I la veritat és que Jo diria que a mi em recorda també a altres films, ho has dit, a The Road, però també em recorda Hijos de los Hombres, d'Alfonso Cuarón.
Té pinzellades d'aquests films, sí. Té algunes cosetes, però, com hem dit, jo crec que el gran mèrit d'aquests Los Últimos Días és que aconsegueix ser un producte totalment a part, un nou producte.
I jo crec que té gran variació d'escenes d'acció. Diguéssim que les escenes d'acció són variades i crec que estan ben insertades.
Sí.
També hi ha un començament que diguéssim que recorreix una mica al tema de flashbacks i a vegades sembla que vegis un episodi de Lost, per exemple. Però això diguéssim que canvia una mica a partir de la meitat. Crec que en alguns moments dona la certa sensació que es pugui estancar la pel·lícula, però realment no. La veritat és que mica en mica va avançant fins a un bon final i és com dic això, si no es pot per certs tòpics que crec que estan ben neutralitzats per una feina realment brillant de tots els implicats, i fan una mica que es dissimuli una mica aquestes coses i facin, per fi, una bona pel·lícula de gènere.
Jo he de dir que vaig trobar a faltar com a contra, potser, crec que ho he dit tot bo d'aquest film, també hi ha cosetes que trobo, jo li vaig trobar a faltar algun gir en algun moment determinat,
sí.
No? Que trenqués una mica aquesta linealitat que està ben plantejada, però que fes créixer una mica la sorpresa en l'espectador.
Jo crec que hi ha certa linealitat a la
sí,
pel·lícula.
En algun, moment sí, està molt ben plantejat, però crec que hi ha algun moment que es marxa lineal, inclús en molt poques vegades, però sí que és cert que en alguna vegada cau certament en el previsible.
Sí.
Però he de dir que valorant el conjunt,
sí.
El conjunt global del producte en si, d'aquest film, des del primer minut fins l'últim, crec que hi ha moltes més virtuts que no defectes de llarg.
Naturalment.
De llarg, hi ha moltíssimes més virtuts que no defectes. I això parla molt d'una proposta que jo, sota el meu punt de vista, considero que fa molt bé al cinema espanyol. I crec que aquests últims dies ha de ser una d'aquelles propostes que s'ha de seguir, que s'ha d'agafar com un mirall per ser conscients de que aquí a Espanya, tot i tenir menys recursos que altres països, es pot fer cinema de qualitat. I jo, sincerament, quan vaig sortir de la sala de veure aquests últims dies, vaig sortir molt satisfet, molt content, sobretot pel compromís amb l'espectador i sobretot per la feina ben realitzada i per ser una pel·lícula que crec que es pot agafar com a exemple.
Jo crec que sí, realment, reitero. I crec que, com he dit, per fi es pot fer cine de ciència ficció, que no tenim els medis.
Però he de dir una cosa. Perdona, acaba Joan i ara l'afegiré.
Sí. Bé, jo anava a dir que crec que estem en alguna ratxa perquè també vam veure Fin, que també era molt bona proposta
sí,
de gènere,
sí.
I ara tenim aquests Los Últimos Días de David i Àlex Pastor, que la veritat és que és una altra joia, trobo jo.
Jo l'únic que he trobat a faltar, i això ja no és part de direcció ni part de la pel·lícula, però és el tema promocional, he trobat a faltar que es pogués fer no, una sé que és complicat perquè normalment les pel·lícules van a Madrid a promocionar-se com a capital del país, però crec que a Barcelona hi ha molta presència de mitjans de comunicació molt importants i no tant, no parlo només de TV3 o RAC1, per exemple, o Catalunya Ràdio, sinó petits mitjans que crec que haguessin merescut el fet de presentar no només anar al metro en aquest petit fotocall que es va realitzar, sinó una roda de premsa on tothom pogués preguntar als actors, als directors sobretot, i crec que li va faltar una mica de picant, no? En el fet de vendre millor el projecte.
Bé, jo crec que s'ha fet una bona promoció. És veritat que el dia del passe de premsa que va haver a Barcelona estaven fent-lo a Madrid i crec que hauria d'haver sigut prioritari. Després es va fer un fotocom, com es diu, al metro
de Barcelona. I més perquè
la
pel·lícula succeeix a Barcelona.
Jo crec que sí.
I crec que en aquest cas s'ha de prioritzar una mica o donar-li una mica més de cabuda. Sé que no és la capital del país, però Barcelona és cosmopolita i precisament és una ciutat que aposta molt i molt per l'art i la cultura. Per tant, crec que també s'ha de tenir en compte això perquè hi ha molta gent que segueix i que viu de la tasca dels germans Pastor, de tots els actors que hem comentat, i crec que Barcelona ajuda de gran manera, a ulls del món, a posar a un producte determinat a l'aparador.
A l'aparador, lògicament. Bé, aquesta és l'opinió d'en Ferran Perica sobre aquesta pel·lícula.
Per tant, Joan Boté, que li posa una nota de 7,
sí.
Ferran Perica és un servidor, jo li dono un 8. I crec que ben merescut i no és amb el cap ben alt perquè realment ho defenso i ho defensaré.
I jo també. Així que ja veieu, us recomanem aquesta proposta que crec que és una bona proposta adulta, perquè és més per un tòpic adolescent tirant adult,
sí.
Per anar als cinemes i lògicament poder disfrutar d'aquesta pel·lícula que esperem que li vagi molt bé en taquilla, perquè com hem dit, pensem que ho mereix. I dit això, anem a canviar de terme i deixar aquesta pel·lícula.
Sí, anem a fer, si et sembla que fem un break, potser?
Anem a fer un break, clar que sí.
Doncs mira, ara farem un break. Em sembla que ja tenim avui un track que és de la banda sonora original de la pel·lícula Terminator. És així?
No.
Doncs has canviat, Joan?
Va, no, no. Tenim la banda sonora de Gijou la Venganza, que és una versió robòtica.
A pas modernitzant.
Lògicament que surt a la pel·lícula que s'ha estrenat aquesta setmana, i aquesta versió robòtica és del tema clàssic dels White Stripes, Seven Nation Army, que ara mateix sona.
Doncs som-hi. Quin càstig aquest Gijou. La veritat és que hem de...
Jo prefereixo la versió original d'aquesta cançó, però bueno.
Ostres, molt dura, eh? Aquesta versió més moderna.
A mi, la veritat, jo digue'm clàssic, però jo prefereixo la versió moderna de Gijou.
No sé si hem pogut descansar gaire els planetaris, amb aquest break, perquè ha estat una mica bastant canyero, bastant trepidant.
Però bé, unes figures que, bé, tots recordem una mica de la infància, van ser creades per Stanley Winston, tots, bueno, almenys la nostra generació, com a mínim.
La generació dels anys 80, 85.
Sí. Bé, els Joes, que eren els soldats de la Segona Guerra Mundial, el sobrenom que rebien, i es va crear una figura a través d'aquests soldats una mica, per fer una mica de propaganda, que es deien els Joes, i més tard van utilitzar aquest terme Gijous, no, per
gran aportació, soldats. Gran aportació cultural també, també podem aprofitar des d'aquí per aprendre coses.
Sí, veus?
Molt bé, Joan, per la teva aportació.
Res.
Però ara també és moment d'aprendre d'aquella secció que vam estrenar recentment, fa unes poques setmanes, i que es diu Els Oscars Planetaris.
Amb un Oscar!
Tenim Tortugues Ninja per la nova versió en carn i ossos, o millor, en carn i digital, més aviat.
Sí.
I són quatre rostres desconeguts pel gran públic. Alan Ridgestone serà Rafael, Peter Plojek farà de Leonardo, Noel Fisher serà Michelangelo i Jeremy Howard encarnarà a Donatello. Dirigirà Jonathan Liebsman, director de Ira de Titanes, i dirigeix...
Bueno, produeix.
Perdó, produeix. Produeix Jonathan Liebsman, que és el
no,
perdó,
revés,
productor sí. de Ira de Titanes, i dirigeix Michael Bay i Megan Fox farà de April O'Neil. Per tant, veurem com sortirà aquest
bueno, sí, diguéssim, dirigirà en Jonathan Liebsman, perdó, i produirà en Michael Bay.
Amb dos Oscars,
els clubs ha liderat la taquilla espanyola, però només un 20% de la recaptació de la pel·lícula prové del 3D. Molt diferent aquest percentatge equivalent a altres països com Alemanya, que aquest percentatge és superior al 70%. Està de capa caiguda el 3D a Espanya?
Bona pregunta.
Amb tres Oscars.
L'Atlantic Film Festival, el primer festival online del nostre país, que s'ha convertit en un èxit sense precedents en la seva tercera edició i que en parlarem més endavant perquè abans hem de donar...
El Reis de la Setmana. I el Reis de la Setmana li donem al director de fotografia, Christopher Doyle. Sí, li donem directament a ell, perquè aquest director de fotografia estava decidit a deixar la seva clara, la seva postura, en contra del premi a millor fotografia per La vida de Pi, com recolleix la publicació de Playlist. I textualment va dir: vale, estic intentant trobar la forma més educada de dir-ho i no vull ofendre'l perquè no el conec personalment, però quina M més gran. Va dir sobre el treball de Claudio Miranda, aquest director de fotografia, que bé, la veritat és que aquestes opinions no ens agraden gens. La veritat és que les seves declaracions, la resta no la reproduirem perquè són molt lletges, i crec que es poden expressar les opinions de molta manera, però no utilitzar aquests termes.
I sempre amb el respecte per davant. Per tant, pots valorar, pots fer de crític, però sempre has de respectar i valorar la feina de la resta de gent, igual que vols que valorin la teva.
Naturalment. Per això li donem aquesta setmana aquest Reis, i crec que esperem que ho reconsideri, perquè aquestes no són actituds, i per ell ni ningú, bàsicament. Dit això, anem a parlar, com hem dit, d'aquella secció també que vam inaugurar fa uns pocs dies, que parla sobre un cinema més independent, que potser no arriba tant,
sí,
a les
que
multisales.
No és tan comercial, no arriba a tantes sales, però que té el seu valor.
I que es diu L'altre cinema. I de què parlarem en aquesta secció?
Doncs de l'Atlantic Film Festival.
Correcte, aquest festival, que és el festival més gran del món, que es fa online, de manera online, i que bé, va iniciar aquest passat 22 de març, ho farà fins al 22 d'abril, la seva tercera edició. Tot i ser un festival jove, no deixa de créixer en grandària i prestigi. Va realment a pas de gegant, i aquest any presenta una programació que ha augmentat un 50% respecte a l'anterior, que no està gens malament, i segons paraules del seu director, el director del festival, Jaume Ripoll, ha dit que cal guanyar força perquè aquest tipus de cinema segueixi existint. I bé, com en Jaume Ripoll, que és el fundador d'aquest director d'aquest festival, també és un dels fundadors de Filmin, aquell portal de referència de visionat online de Cinema Espanya, que es poden veure les pel·lícules de manera online a través de un cert pagament. Es refereix, lògicament, a en Jaume Ripoll, aquest cinema allunyat dels circuits comercials, format per títols que han estat reconeguts doncs, a Sundance, a Berlín, a Cannes, a Venècia, Sant Sebastià, Toronto, Sitges, i que no s'han estrenat en sales. I bé, d'aquestes 37 pel·lícules que aquest any en el festival, segons Jaume Ripoll, diu que potser no és més s'estrenarà el 20%, que és un percentatge, lògicament, molt baix, però bé, és aquesta manera, no?, que té la indústria una mica, aquesta plataforma d'aquestes pel·lícules que no arribarien normalment a sales o no, a la gent, que puguin tindre distribució.
Sí, perquè moltes d'elles, pràcticament, per exemple, tinc relació amb gent que ha participat en un dels films que es presenta, que és Otelo, una proposta adaptada del clàssic, i que em comentaven que van ser 3.000 euros. Estem parlant, sí, de la xifra mínima, o no, dels costos mínims per poder fer una pel·lícula, és a dir, que no tenen recursos, no? I busquen doncs l'oportunitat d'arribar a gent que pugui estar interessant en distribuir aquesta pel·lícula i donar-ho una oportunitat. Per tant, és un altre tipus de cinema que alguna, molt, amb allò que parlem, amb pocs recursos, en treuen molt suc, hi ha molt bones propostes i crec que han de ser valorades.
Però realment us sorprendrà perquè no només hi ha pel·lícules, diguéssim, de baix pressupost o de, diguéssim, estil amateur, diguem entre cometes, perquè també podem trobar propostes com una del, de l'any 2011 que no ha arribat a sales, perquè totes aquestes pel·lícules encara
exacte,
no tenen distribució,
no han vist la llum, no, no.
Que està protagonitzada per Eva Green i Ewan McGregor i una altra per Kirsten Dunst
i Ryan Gosling.
I Ryan Gosling, a més que surt Frank Langella, o sigui,
és a dir, estem parlant d'actors de Hollywood, primeres espases, que han vist com un dels seus projectes ara mateix està en un calaix i està picant a la porta perquè per ser conegut i per rebre una oportunitat. Per tant, no deixa de ser curiós que actors d'aquest renom tinguin projectes amb tot el que són com actors que representen ja una marca, tenen una marca pròpia amb ells mateixos, el fet de, com si fossin uns principiants, buscar una mica la vida perquè la seva tasca, la seva feina, doncs pugui ser valorada i pugui ser reconeguda.
Doncs sí, i per què heu de fer per veure aquestes pel·lícules? Doncs és molt
important
fàcil.
La pregunta. Molt sí? Important perquè pot haver gent, els planetaris que ens escolten, que diguin, sí, molt bé, és molt bona iniciativa, però sí, com s'ha de fer per poder-ho veure, Joan?
Doncs bé, doncs, aquests festivals, aquest festival es pot veure a través, com he dit, de la plataforma o pàgina web Filmin. www.filmin.com.
De la tragem, et sembla? Si la tragem millor?
Sí.
www.filmin.com.
Filmin.com.
Filmin.com.
Correcte, doncs en aquesta pàgina web, per un preu molt assequible, jo trobo, són...
Quin preu?
2,95.
Per pel·lícula?
Sí, i llavors podeu fer un... 30 pel·lícules, que seria tot el festival, serien uns 20 euros, que bé. Els acabes amortitzant.
Home, i tant, tu diràs, només s'han de fer números.
Doncs podeu veure, passar aquesta cap de setmana, perquè teniu més per veure aquestes pel·lícules, o sigui, teniu 30 pel·lícules, si pagueu 20 euros, doncs teniu tota la Setmana Santa, per poder estar a veure pel·lícules al vostre ordinador, sense sortir de casa, podeu convidar amics, etc. I podeu fer, com diuen l'Antic Film Festival, fer el vostre festival de cinema a casa. Convidar la gent a que mengi crispetes i passar-vos-ho bé veient pel·lícules i comentant-les. 2,95 el visionat d'una pel·lícula i 20 euros l'abonament de les...
30 pel·lícules.
Més de 30 pel·lícules del festival, que no creu que estigui gens malament.
Jo crec que aquestes iniciatives ajuden. Ajuden allò que parlem de difondre, no? De poder fer la difusió d'aquests films. No tots tenen els mateixos recursos. N'hi ha de més pretensiosos, no? Hi ha molts més mitjans, d'altres no tant, però crec que tots necessiten aquesta oportunitat i per això, entre altres coses, participen d'aquestes propostes.
Sí, en el cas que hem parlat, jo he pogut veure visionar diversos d'aquests films i us donaré una mica la meva, lògicament, com sempre faig, la meva opinió personal de... els que he vist fins ara, perquè lògicament no he pogut veure les 30 pel·lícules encara que s'han pogut estrenar, algunes de les pel·lícules que més m'han cridat l'atenció. I justament, probablement, la que més m'ha cridat l'atenció sigui la que hem citat abans, de l'Ewan McGregor. Crec que és una gran pel·lícula. A
com
mi
es diu?
Es diu Perfect Sense.
Sí.
I és una història d'amor que va d'un xef, que és Ewan McGregor, que treballa en un restaurant, i d'una doctora que busca doncs, una cura per una enfermedad estranya que afectarà la població i que farà que mica en mica vagin partint els sentits. I diguéssim que és una història dura, d'amor, però realment és una d'aquelles que toca la fibra. I aquesta és una de les propostes que probablement de les que he vist del festival m'han cridat més l'atenció.
Perfect Sense.
Perfect Sense.
Potser ens sentirem a parlar més endavant.
Esperem. Llavors doncs, tenim Otello, que hem parlat d'altra banda,
sí.
Que és una proposta molt més amateur. Són pel·lícules bastant curtetes, o sigui...
Sí, per exemple, Otello, si no m'equivoco, té 69 minuts. Estem
sí.
Parlant que sobrepassa l'hora, però poca cosa.
La majoria estan per aquest tipus, per exemple, Ewan McGregor dura hora i mitja. La majoria no hi ha gaire una pel·lícula de dues hores, però normalment són pel·lícules curtetes. Una altra pel·lícula que també recomanaria, per mi, tot i que és una mica rara, bueno, totes són una mica, és Gronk, que és una comèdia una mica surrealista, que trobo que la veritat és que està força bé. I com hem dit, Otello també, per la parlar una mica del tema Patri, que diguéssim que parla una mica sobre segons quins mètodes d'interpretació...
El mal ús, no? O sí. la mala entesa del mètode Stanislavski, concretament.
Concretament això, i crec que és una crítica necessària, feta en 4 euros, però la veritat és que està força bé. Bé, aquestes són una mica les meves recomanacions. Jo, suposament, més endavant podem parlar més d'aquestes pel·lícules que les pugueu veure i les podeu comentar, però aquesta és una mica la meva valoració una mica per sobre d'aquest Atlantic Film Festival.
Doncs molt bé.
Doncs dit això, anem a passar a una secció que al senyor Ferran Periques no li agrada, però...
La família al Facebook, vols dir?
Sí. Ah. Vale.
Doncs vinga, fes-la tu, va, que et mous de ganes.
Vols marxar o no?
No, em quedo ja per respecte a l'audiència, clar.
Ah, per respecte a l'audiència.
Exacte.
Va, avui ho diré normal. Va, vinga. La família del Facebook. Què, molt millor, no?
Bueno, a la teva línia. Tampoc es pot demanar peres a l'olmo, no?
Sí. Bé, sense comentaris. Anem per feina. A veure, anem a dir els planetaris.
Tu, Joan, aviam, fem la pregunta. Sí. Anem per preguntes. Pregunta
per
resposta. Tens red social Facebook?
Sí.
T'agrada el cinema?
Sí.
Vols passar una bona estona?
Sí.
Vols guanyar, t'agradaria guanyar 2 entrades per anar gratuïtament al cinema?
Naturalment.
Doncs no t'ho pensis més. És molt senzill, Joan. Has d'entrar a red social Facebook, cliques al buscador i poses Planeta Cinema 2.0. Quan arribes a aquest punt és tan senzill com donar m'agrada o me gusta a aquesta pàgina i automàticament ja estaràs dins de l'atmosfera, dins del programa del Facebook de Planeta Cinema, el nostre programa de cine.
Sí.
I és aquí on trobaràs doncs, els continguts que parlem cada dia en aquest programa, a Planeta Cinema, i on podràs doncs, participar a través de... responent a les preguntes que fem, suggerint cançons per poder fer la música de trencament, fer una mica la crítica al programa si hi ha alguna cosa que t'agrada més, si hi ha una que no tant i vols millorar-la.
Sí, sí, opineu, eh?
Pots interactuar amb nosaltres. És el punt d'interacció entre els oients i els tripulants d'aquesta nau del Planeta Cinema. Per tant, ja ho saps. Que vols anar a cinemes o cine?
O cine?
Tu saps qui són els cinemes Ocina?
No ho sé.
Ocina és la cadena de cinemes amb cinemes dins i fora de Catalunya.
Ah, sí?
Però que a més t'ofereix la millor qualitat, el millor servei i ara, a més, el millor preu, Joan.
Ah, sí?
Sí, perquè les sales d'Ocina, a part de tenir la gran tecnologia digital 3D, tenen un servei de menú, un servei de preus amb menús familiars perquè tota la família pugui anar al cinema, encara que sigui laborable o sigui festiu, des d'un preu completament assequible.
Això està molt
que
bé.
En els temps que corren, la veritat és que s'agraeix i
sí,
molt.
Sí, molt, s'agraeix.
Arribes, tenen pàrquing ampli perquè no hagis de fer cua.
Perfecte.
És a dir, que arribis a parquis i entris ràpidament a la teva sala. Les llaminadures, tenen llaminadures de primera, les crispetes, begudes... No tens excusa per no anar al cine, Joan.
No.
Per tant, ja saps, si vols disfrutar el cinema dins i fora de Catalunya... Patge d'Aro, a Granollers, a Sant Celoni, a Xàtiva, a València... No hi ha excusa, has d'anar a cinemes o cine!
Doncs bé, i cada setmana, com hem dit, regalem entrades als oients que responen a la pregunta que fem cada setmana.
Que responen correctament.
Que responen correctament,
exacte,
perquè hi ha una resposta correcta, perquè la pregunta era referència al programa que vam entrevistar,
sí,
en Jaume
i la
Figueres.
Pregunta concretament era...
La pregunta era... En qui es va trobar, ens va explicar en Jaume Figueres, que es va trobar a la gala dels Oscars? I la resposta era...
La resposta correcta era...
Sean Connery.
I ara, que va guanyar i van haver...
I van haver...
Bones respostes.
Van haver respostes encertades que sortejarem avui mateix. I ara mateix us direm el guanyador.
Per tant, diem en David Mairal que posi la mà.
Sí.
No?
Doncs...
Mairal, barreja, si et sembla...
Anem barrejant.
Molt bé.
I el guanyador és...
Sí.
Javier Bueno.
Doncs felicitats, Javier. Aquestes 2 entrades...
Felicitats.
Aquestes... una entrada doble per anar als cinemes Ocina de dilluns a divendres, exceptuant pel·lícules Warner. Recordeu, entrada vàlida, entrada doble, vàlida per anar als cinemes Ocina, qualsevol de cinemes Ocina, de dilluns a divendres... a excepció de les pel·lícules de Warner. Per tant, Javi, felicitats. Hi ha hagut un... Sembla que no s'està escoltant a Joan, segueixo jo. Javi, ja saps que pots passar qualsevol dels dies de Planeta Cinema per plaça de l'Església número 4, que és la seu de Ràdio Vallromanes, i és allà on et podràs fer amb les teves entrades.
Doncs aquí estic, estem passant una turbulència en aquesta nau del Planeta Cinema. Com veieu, el pobre Ferran Perich, que s'està una mica de la gola.
Això és pitjor que el búnquer de Lost. La veritat és que hi ha poca cobertura, hi ha molt, no sé, hi ha, no sé si sorra per aquí o alguna cosa, m'està agafant la gola.
Sí, sí, jo crec que són... Sí, ara és aquest famós moment del programa que comença a desvariar i és millor que anem a una altra secció, hem donat ja les entrades, o sigui que jo aniria ja a parlar d'una altra pel·lícula, una altra pel·lícula que s'estrena aquesta setmana.
Pel·lícula també que patrocinen els amics d'Ocina,
naturalment.
I que quina és, Joan?
Grandes Esperanzas.
Doncs som-hi.
¿Desea ver a la señorita Havisham?
Deja que te vea.
Acércate más.
¿Qué piensas de ella?
Me parece preciosa.
Rómpele el corazón.
Es expreso deseo del benefactor que sea educado como un caballero en Londres.
¿Qué os parece?
Le ha sobrevenido una considerable fortuna. Tiene ante sí un futuro de grandes esperanzas.
Debes saber que no tengo corazón.
No me lo creo.
Me hicieron así.
Si te hiere, ámala. Si te falla, ámala. O si te destroza el corazón, ámala. Ámala, ámala.
¿Cómo puedes darle tu afecto a ese hombre? Las miradas y las sonrisas que nunca me concediste a mí.
¿Es que acaso quieres que te decepcione?
¿Acaso le decepcionarás a él?
Sí. A todos los hombres menos a ti.
Ha arriesgado su vida por mi causa.
Si le encuentran, Lord Grant.
Fui condenado de por vida. Volver equivale a la muerte.
¡Volver!
Estela, ven conmigo.
Grandes Esperanzas.
Ah, sí. Un clàssic de Charles Dickens que l'any 1960, a través d'una publicació... va començar a editar aquesta famosa novel·la que és considerada la més sofisticada de la seva, totes les seves obres, Grandes Esperanzas.
Bé, què en podem dir d'aquest film, Joan?
D'aquesta adaptació en concret?
Sí, senyor.
Doncs aquesta adaptació en concret, que és una nova versió que sincerament està ben feta, que es va fer a la BBC, la van carregar intentant complir el 200 anys, el 200 aniversari, sí, del naixement de Charles Dickens.
Un homenatge, no? Una mica...
Sí, va ser una mica com un homenatge. I és una nova versió d'aquesta obra que s'han fet més de 250 adaptacions entre teatre, sèries de televisió i cinema.
Portat a la gran pantalla, què en podem dir? Com podem valorar aquest film?
És que aquest és el problema. S'han fet tantes versions que és millor intentar no comparar-la amb cap. I... jo crec que l'argument de Grandes Esperanzas és un gran argument, té un argument d'intriga molt ben empastat, molt complex, per la veritat, molt ben elaborat, però aquesta versió, que està ben ambientada, no té res que la faci destacar. Tot és molt correcte, molt literari, molt ortodoxa, però no té res nou. No té absolutament res nou, ni una espècie com de gir, ni tampoc actuacions realment brillants, no té absolutament res destacable.
Si haguéssim de fer, és a dir, un gràfic de rendiment, podríem dir així, o de qualitat, per dir-ho així d'alguna manera, de pics en què fan que l'espectador salti una mica de la butaca, seria que parlem d'un correcte, d'un 6 general que es mantindria de manera estable, hi hauria moments que hi hauria pics que arribarien al 8 i al 9, hi ha un moment en què es sorprengui l'espectador o s'ofereixi alguna cosa que aixequi de butaca a l'espectador?
Jo crec que té sorpreses, però les sorpreses els que no hagin llegit segurament o no hagin coneguin la història potser els hi pot arribar a sorprendre, però els que la coneixem realment no ens sorprèn res el que explica, i la veritat és que trobo que és molt plana, a nivell d'interpretació és molt plana, sobre Helena Bonham Carter i Ralph Fiennes, que sí, ho aporta una mica, però trobo que de vegades té problemes a l'hora de narrar tot l'entrellat. I a més la trobo una mica llarga, o sigui, per mi...
Quina duració té?
té uns 5-27 minuts, són unes dues hores.
Sí.
És una història, s'ha de dir sempre que aquesta història és una història que abarca força temps, és bastant elaborada, i és bastant no es pot fer en poques estones, és a dir, hi ha molts canvis, però jo trobo personalment, coneixent altres versions, jo trobo que és una versió correcta, que pot ser un... Jo crec que pot ser un 5. Jo crec que un 5, perfectament, sent generons, perquè la veritat és que no passa més de ser un telefilm de sobremesa que està ben fet, artesanalment.
Què podem dir del treball interpretatiu dels seus personatges? Sobretot la protagonista, Helena Bonham Carter, què podem dir?
Bueno, Helena Bonham Carter, que és el cap més visible, que tinguéssim que té el personatge més destacable, però no és la protagonista, diguéssim. El protagonista és Jeremy Irvine, que el podem veure... Podem veure la pel·lícula de Steven Spielberg, Cavallo de Batalla, que era el protagonista, a part del cavall, lògicament, i ell és el protagonista una mica amb un paper que en principi anava a fer Alex Pettyfer, que era l'actor protagonista d'aquella pel·lícula Jo soy el número 4, però al final va refusar el paper, al igual que el personatge femení, el femení de la pel·lícula, el va refusar Rooney Mara, que ara mateix d'aquí res el tindrem a la pel·lícula Efectos Secundarios, ella.
Sí. Doncs, una pel·lícula que trobarem dintre poques cartelleres.
Però no la trobarem aquí perquè al final no va fer aquest paper, i la veritat és que trobo que tot acaba sent bastant pla, no em sorprèn cap de les interpretacions que tant que em fa com Jeremy Irvine, com només destacaríem una mica el treball de Helena Bonham Carter, que fa un treball molt semblant a tot el que fa les produccions del seu marit Tim Burton, amb un personatge molt gòtic, que és crec que el personatge més interessant d'aquesta proposta. Jo sent generós, perquè trobo que és una versió que sobretot pot agradar, i pensant a la gent que li pugui dar els drames d'època i no conegui gaire la història de Dickens, li dono un 5, però les persones que hem vist altres versions, a mi la veritat és que se'm fa curta. És a dir, que molt curta a nivell de tots els aspectes.
Sí, que creus que falta explotar i potenciar molts més recursos del que ho fa.
Naturalment, i jo crec que si després de fer tantes versions d'una mateixa història, si s'ha explicat moltes altres vegades millor, bueno, sí, fas el 200 l'homenatge al seu aniversari, però jo crec que és una proposta sense...
Passar a la història?
No.
No? Això està tot dit.
Dit això, li poso un 5 per ser bastant correcte. Aquesta molt pel·lícula bé. Dirigida pel director de Harry Potter i el Cáliz de Fuego, d'aquesta proposta, la de la BBC, i que no en parlarem més perquè ara és hora de parlar de la secció de les sèries.
I, per tant, connectem directament amb el seu gran track, que no és altre que el d'aquesta gran sèrie que es diu Juego de Tronos.
Així que, a l'indret de les sèries! I dir només de Juego de Tronos que aquest diumenge als Estats Units es presenta per televisió el primer capítol de la tercera temporada.
Correcte.
I es farà una premiere
a Barcelona,
per Canal Plus, la faran a Barcelona, a Canal Plus farà una premiere on es podrà veure aquest tercer capítol en la pantalla gran.
I que l'equip de Planeta Cinema, i tu concretament, Joan, podràs desplaçar-te a Barcelona,
doncs sí,
a visualitzar aquesta entrada, no? Aquesta premiere del primer capítol d'aquesta apertura de la tercera temporada de Juego de Tronos.
Sí, i per tant, d'entrada vull donar-li moltes gràcies a, lògicament, a les persones que ho han fet possible, Canal Plus Espanya, i al meu amic que vam parlar no fa gaire dels Goya, Javier Suárez Ruiz, que ha sigut bé el que m'ha ajudat una mica, o m'ha portat aquesta invitació per anar a aquest Juego de Tronos. Així que moltes gràcies, Javier. I dit això, doncs anem a parlar d'una sèrie...
Bueno, una sèrie, més aviat una TV Movie.
TV Movie,
que és el format que tenen aquestes propostes, que d'alguna manera se'ns presenten en dos dies, en dues jornades, que la va acollir, podríem dir, Antena 3.
I que li ha anat bé.
I que li ha anat bé, una proposta molt sagrada, molt religiosa, sí, i que es diu...
Molt d'aquesta època.
La Bíblia.
Dijo que construyese un arca. Dios me ha hablado. Él nos guiará.
casa. ¿Quién eres?
Me llamo Moisés.
Nos prometió esta tierra. Pronto será nuestra.
David, has forjado la nación de Dios en la tierra.
¡Dios está con nosotros! ¡Dios está con nosotros!
¿Quién creó la tierra, el mar y el cielo? ¿Quién os creó a vosotros?
¡Señor! ¡Entregamos esta ciudad al Señor! ¡Jericó es nuestra! ¡Y lo que queda de Jerusalén está a vuestra disposición!
Es una trampa para todos vosotros. Nos quieren muertos.
¡Dios trae el desastre de Babilonia!
Mil han venido a verlo. 5.000. Tiene algo diferente. Si los disturbios de hoy se repiten mañana, aplastaré cualquier rebelión. Bendice a aquellos que sin verme tienen fe en mí. Pronto volveré.
I per parlar de la Bíblia, doncs citaré el que m'acaba de comentar ara mateix, fora de micros, en David Mairal, que és que em diu que tots els actors que han agafat en aquesta proposta, la Bíblia, semblen boxejadors.
Jo he de dir bastant, que estic bastant d'acord amb el que presenta el David. No sé si boxejador seria la paraula, però sí que és cert que és evident, que hi ha de manifest, que el càsting d'actors per aquesta proposta... El tema físic l'han buscat i mirat moltíssim. Tots són autèntiques excel·lències a nivell físic, un prototip molt marcat, molt potent, molt musculós i de molt atribut físic.
Fins i tot el rei David.
Totalment. Qualsevol personatge que intervé en aquesta proposta ha estat prèviament escollit pel seu físic. Per tant, crec que en aquest sentit jo li tiro la pollita, perquè crec que no és necessari reflexionar una proposta així, perquè no tots els personatges requereixen d'un prototip de potent a nivell físic. Jo aquí em desmarco, crec que no recreen la realitat de la Bíblia i del que se'ns exposa.
A mi la veritat és que penso...
No sé si és la Bíblia o és 300. Hi ha moments que sembla que hagi de sortir l'exèrcit d'espartanos.
I realment, Esparta, sí.
Exactament. I crec que aquí es confon una mica la cosa. Es confonen conceptes.
A mi, personalment, ho dic, crec que la Bíblia pot donar peu a una bona història, realment. Hi ha moltes pel·lícules molt bones. Però jo, sincerament, no li he sabut trobar... res que pugui dir que sigui destacable, ni siquiera efectes especials, que ara tenim les millors tecnologies. Jo sincerament prefereixo els efectes especials de CGI-BD1000 inclús que els d'aquesta proposta.
Doncs una proposta que ha costat 22 milions de dòlars, si no m'equivoco. Vull dir que no són pocs diners, per...
Pues no es veuen invertits a la pantalla.
Això és aquí és on vaig, que són molts diners que realment crec que no estan justificats.
Jo és que realment quan veig, a vegades veig propostes que diuen ha costat tant, com va passar fa poc temps amb Jacques Gigantes, però si no els veig jo a la pantalla, m'és igual que em diguin el que ha costat, o sigui, pitjor, perquè és a dir, veig que són uns diners que no s'han tirat una mica a la brossa, per dir-ho d'alguna manera, perquè no es veuen reflexat a la pantalla. No
ver per a creer, que seria... Sí. La paraula, no? El dit.
Sí, tampoc crec que ho hagin fet per fer els guionistes, perquè els diàlegs són tot molt elemental, és que és tot molt esquemàtic.
I tot i això, hem de dir, perquè això, la nostra crítica no és l'essència exacta, ni molt menys, ni la resposta del públic, mai la sabem, però sí sabem les dades d'audiència que va tenir aquesta proposta i que realment van acompanyar.
Jo crec que per dos motius. El primer, perquè és Setmana Santa, lògicament, i és adient i la gent veu aquest
component,
tipus de...
Té un component molt romàntic en l'aspecte religiós de les dates en què ens trobem.
I lògicament...
Convida, en aquest cas, l'espectador.
No hi ha altres propostes religioses, És un país, lògicament, que és força catòlic, lògicament, i lògicament, doncs, per això, jo crec que ha sigut aquest seguiment, que una sèrie que ha agradat molt. Primer es va estrenar amb un 23.6% de 100 de quota de pantalla, superant a Gran Hermano, i ahir doncs, va superar Splash amb un 19% de pantalla, que està molt, però que molt bé.
Per temps que corren, sí, sempre ho comentem. Però, en tot cas, hem de dir que la manera d'exposar un tema tan complex, considero, com és la Bíblia, que realment està escrit, és la publicació, l'obra més antiga del món, la Bíblia, i tan interpretada i tan coneguda per molts seguidors religiosos de creença i de la fe, crec que és perillós a l'hora de plantejar un projecte així, o d'una història com la Bíblia, perquè poden haver-hi adaptacions que no siguin del tot fidels al que representa la Bíblia. I crec que això és un arma de doble filo, no? De doble sentit, que et fa cenyir-te molt al que hi ha en els escrits. No? I crec que la interpretació d'una persona sempre partint de subjectivitat, perquè no hi ha, l'objectivitat no existeix, sí l'honestedat, però crec que la subjectivitat marca molt a com se'ns presenta aquesta versió de la Bíblia. Ja hem dit pel component físic, ja no entraré més en aquest tema, però ja comencen amb un error de càsting, crec, molt gran, perquè crec que la Bíblia en cap moment ens parla de que tots els seus personatges siguin fibrats, siguin autèntiques bèsties culturistes o boxejadores, com deia abans, feia referència David Mairal, i crec que la manera de crear amb més exactitud o amb més aproximació que se'ns presenta la Bíblia és sent fidels al que se'ns presenta. I crec que aquesta proposta és molt més comercial i s'allunya d'això, d'aquesta pretensió.
Bé, doncs, jo per acabar només volia afegir una cosa. Primera, que ahir va superar no a Splash, sinó Mira quin salta.
Per tant, rectifiquem, és important ser fidedignes.
I bé, que és una proposta que sincerament jo no li trobo personalment res, i que bé, jo sincerament passaria un altre tema i faria 5 cèntims, bàsicament, d'un pilot que ens ve d'Estats Units i que va de psicosis, es diu Bait Motel.
Som-hi.
I amb la banda sonora de Psicosis, perquè justament Bait Motel és una prequela que va sobre el personatge de Norman Bates i la seva mare, i diguéssim, sí, exactament, estem parlant de Psicosis. I aquesta proposta que es va estrenar aquest passat 18 de març a la cadena AI va ser escrita per Kerry Ehin, que havia escrit a la sèrie Friday Night Lights, i que està produïda per Carlton Cuse, que tots recordarem per produir, junt amb Damon Lindelof, la sèrie Perdidos.
Lindelof, sí.
Aquesta sèrie, que està protagonitzada per Hedy Highmore i Vera Farmiga, interpretant a Norman i a Norma, la seva mare, és aquesta prequela ambientada a l'actualitat, i a mi és una sèrie que el seu primer pilot que he pogut veure a mi m'ha agradat molt. Crec que és una sèrie d'intriga.
La podrem trobar a Espanya? Saps?
Esperem si la podem trobar a Espanya pròximament. Jo trobo que és una sèrie força interessant que ara estarem esperant, i és una sèrie prequela que està ambientada a l'actualitat, que si haguéssim que parla d'una mare protectora que és Vera Farmiga, que la podem veure, l'havíem pogut veure a Up in the Air, per exemple,
sí,
i que és una gran actriu i crec que li dona molta força al seu paper, igual que Freddy Highmore, que havíem vist a pel·lícules com La casa de Charlie i la fàbrica de xocolata, que van fer poc a la Sexta, o Descobriendo nunca jamás, aquell nen prodigi, doncs està ara crescudet i està fent de Norma Bates en aquesta sèrie que espero que podem veure pròximament a les nostres pantalles.
I precisament parlant de sèrie, sí que podrem veure pròximament, hem de recordar que Telecinco ja anuncia El don de Alba, protagonitzada per Patricia Montero i Martín Rivas, aquesta proposta de Disney, la primera proposta de Disney en col·laboració amb un projecte espanyol, i per altra banda la competència, que és Antena 3, està anunciant ja el retorn del que seria la tercera temporada, si no m'equivoco, si no vaig errat, de Con el culo a l'aire.
Amb
Raúl Arévalo i companyia, a mi Babuc, i bé, i Paco Tous i tota aquesta tropa de grans actors que ens faran passar, estic convençut, moltes bones estones i divertides amb aquesta comèdia ambientada doncs, en aquell càmping tan graciós dels afores de Madrid.
Doncs bé, i aquesta és la proposta que ens vindrà a Antena 3. I la proposta la setmana que ve, quina serà? Doncs fer Planeta Cinema, ens sembla que no sé si tenim Planeta Cinema o no.
Sí, sí que tenim Planeta Cinema.
Ah, doncs sí, doncs llavors tant, la setmana que ve...
La cita no es cancela, Joan. Els oients poden estar tranquils. I amb molts més continguts, amb més sèries, nacionals, internacionals, i sobretot les estrenes de la setmana que n'hi arribaran. Clar que sí que n'hi arribaran. I això és tot, planetaris. Ja sabeu que ens podeu seguir sempre... Els dijous de 7 a 8 teniu una cita amb Onda Satellart, amb Planeta Cinema 2.0, en aquest 94.4 FM de Ràdio Vallromanes, aquesta ràdio feta per tu, i per tant, sempre al teu costat, i salutacions del mestre David Mairal, de Joan Botella i de Ferran Periques.
Bona Setmana Santa, planetaris!
Molt bona Setmana Santa, que disfruteu!
Adeu! Adeu.